La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de 10 del matí del dimarts 4 de juny de 2024. Benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia. Els parla Marc Castro. Saludem els tertulians d'avui. Pau Vázquez, periodista del Tot Sant Cugat, bon dia.
Molt bon dia.
Montse Moral, farmacèutica i rotària, molt bon dia.
Molt bon dia.
Toni Samsó, dinamitzador social, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Juan Merino, veí i activista de la foresta, molt bon dia.
Molt bon dia.
Comencem pel primer tema, que és el tema d'obertura de Cugat Mèdia d'ahir dilluns. És un tema sobre Collserola, que demana més civisme als visitants del parc natural. La pagesia de Collserola fa una crida al respecte, exactament. La riuada de visitants, que trepitja cada setmana al parc natural de la Serra de Collserola, deixa un rastre rere seu que perjudica seriosament els conreus i ramats de la zona. És per això que, conjuntament amb el Consorci del Parc, han llegat la campanya Territori Vital per conscienciar la ciutadania sobre la importància de respectar l'entorn i reduir les mostres d'incivisme. Joan Vilamú és el cap de servei de Medi Natural i Territori al Parc i ho explica així.
Ens havíem anat trobant algunes actuacions una mica desafortunades de la gent envers l'agricultura o la ramaderia i, per tant, doncs, la mateixa pagesia va demanar de fer aquesta campanya de respecte. És una campanya de conscienciar la població de que aquí s'estan duent unes activitats que són necessàries pel parc.
Creieu que més enllà d'una campanya informativa i de conscienciació, com ara explicava en Joan Vilamú, cap de servei de Medi Natural i Territori al Parc, s'ha de limitar d'alguna manera el pas de persones pel parc per evitar aquests problemes que estan alertant des de la pagesia també? Montse, comencem per tu. Vinga.
Gràcies. Escolteu, a veure, el de prohibir sempre no agrada. Però clar, lamentablement, si es veu unes certes tendències que fan mal, pues s'hauran de prendre decisions. Jo crec que més que prohibir és fer un esforç d'informar o conscienciar, perquè hi haguessin uns voluntaris o gent, o sigui, com sempre hi ha la ciutadania, pues, voluntaris que avisin els que entren al parc que mirin d'entrar en condicions, que notin que hi ha una presència de gent que cuida. Perquè llavors, a vegades això t'ajuda a prendre consciència. Els que van per primera vegada ja acaben despistats, si veuen que hi ha com uns voluntaris, gent que té cura i que t'avisa. Jo sempre penso que és millor ensenyar que prohibir. Però tot i amb això, a vegades, lamentablement, veus que quan hi ha una sanció és quan la gent aprèn. És trist, però és així. Per tant, no sé, poder hauríem de fer-ho si la gent no es comporta, està clar.
Au.
Sí, recordava ara el cas de quan van començar a sancionar aquelles bicis que baixaven pels corriols.
Els de BTT, no? Són?
Exacte, que crec que va ser com aquesta mesura última, no?, que ara deia la Montse, que al final sembla que només queda la via de sancionar, no?, que s'havien fet campanyes informatives, s'havia avisat de que no es podia baixar en bicicleta per aquests corriols perquè bàsicament destrossava tot l'entorn, però no va ser fins que va haver-hi aquestes sancions que l'activitat es va reduir. Jo penso bastant igual que la Montse, que potser això de prohibir i tal potser no és la millor opció, però clar, ens trobem amb l'incivisme ja no només al Parc Natural de Collserola, sinó arreu del territori, que sembla que, escolta, que aquí o fots un policia a l'entrada dels llocs o la gent es passa les normes pel forro, no? Llavors, no ho sé, una campanya informativa i de sensibilització potser estaria bé, també cal veure qui arriben aquestes campanyes, però bé, potser seria una primera opció bona, però ja veurem si funciona.
Juan.
Bé, estic d'acord amb el que ha dit la Moral.
Ale,
I...
ale, amigo.
Sí, bueno, hay que fer una campanya molt bona de conscienciació, però no arribaran. O sigui, al final sempre serà el que és... lo que és posar ja les multes, posar de fer, perquè ja estan acostumats, han fet moltes campanyes. Bueno, jo crec que tothom l'entorn del Collserola sap com està, sap els problemes que hi ha, la problema que té la muntanya, no? però no fan cas. Jo tinc allà la Floresta, i la Floresta venen de Barcelona, uns grups molt grans, se junten allà a la Floresta i surten, i a vegades aquesta gent, no dic que tots, però tampoc deixen molta brutícia també al gos. El que diu el Pau de que lo que és les bicis, sí, bueno, les bicis continuen, continuen fent aquest, i això és molt perillós, no solament per la fauna, perquè jo abans, que sortia bastant per Collserola, te trobaves a gent que venien con les bicicletes i tenies que apartar, que tenies que apartar perquè te tiraven. Doncs jo crec que el que hi ha que fer és fer una senyalització bastant forta, a part de la campanya d'informació, i que hi ha alguns llocs que no tinga que l'activitat no arribi allà, perquè hi ha que preservar més el Collserola.
Toni.
Bé, jo crec que ja s'ha dit tot el que es pot dir i més. Per tant, estic molt estant en acord amb tot el que s'ha dit. Jo crec que limitar d'alguna manera també és prohibir. Per tant, jo limitar que es pugui anar a part de Collserola ho veig una miqueta agosarat, però ja veurem com acaba, no? Jo crec que s'ha d'anar seguint fent campanyes, perquè la gent sabem que, o sigui, els que van en bicicleta saben que no poden passar pels corriols aquells, ho saben, perquè a més és vox populi. Però clar, jo si tinc una bicicleta de muntanya, clar, no puc anar per la pista de Can Borrella, que és molt avorrit. Per tant, entenc... No, vull dir, tots hem anat en bicicleta i n'hem fet a l'alçada d'un campanar. Per tant, entenc que vulgui anar per corriols perquè és més divertit i és més fort i he pujat aquí, he pujat allà, molt bé. Això és inevitable que passi, com que la gent doncs vagi, es fiqui per tot arreu. També diré una cosa en contra del parc, que tu vas per Collserola i surts de les... Bueno, la pista de Can Borrell, per exemple, hi ha zones que dius, home, estem dient de el compte de la gent, les brutícies i tot. Jo tampoc en veig tanta, com segurament n'hi ha més, però jo camino per Collserola i sortim a caminar cada setmana a la colla, i el sotabosc que està, i això no ho fa la gent, vull dir que el sotabosc, jo sempre, nosaltres sempre comentem que tenim una sort increïble que no hi hagin incendis a Collserola, perquè tu vas allà i només per la quietud d'un cigarro, per la quietud d'una flama, allò es pot encendir si s'ensenya que marxem tots. És a dir, que també s'ha de veure com es cuida el parc, i no vull dir que n'hi hagi gent que ho faci, que ho cuidin, però jo crec que es podria fer molt més del que hi ha. I després, la gent, som incívics per naturalesa. És a dir, la gent, tu vas... els excrements dels gossos és una cosa que... És a dir, la gent el pot recollir quan passa per aquí al carrer i fa una deposició al gos aquí al carrer. Però a Collserola sembla que la pista de Can Borrell no cal.
De fet, no cal. Des de l'Ortiga i tot això, aquesta campanya també ve perquè sempre s'ha parlat de l'ús normal del parc, però al parc també hi ha molt conreu. I el que estan alertant ara a aquests agricultors és: ei, ens fa mal bé el conreu, ja no només és el camí o el corriol,
ja.
Sinó que des de l'Ortiga, per explicar, no? Per exemple, deixen portes obertes perquè ells tenen les portes obertes i és perquè les tanqui la gent, és a dir, no són les portes obertes tancades perquè la gent no pugui entrar a aquella zona i veure com conreen, sinó que després s'han de tancar, perquè entren senglars, i què fan els senglars? Destrossen el conreu, deixen deixalles, caques de gos, també expliquen, i això complica la vida també molt dels agricultors, que la gent es pensa, mira, estic al camp, no cal.
Però això és que hi ha incivisme, jo estic convençut que si a la porta d'aquesta hi ha un cartell que posa tancar, si us plau, una vegada es passi, qui no ho faci, simplement és perquè, vull dir, li importa un rava deixar-la oberta o tancada. O sigui, hi ha gent que no té cap respecte.
I a més, a veure, tu vas als comerços i això, quanta gent obre la porta i la tanca? La gent obren, jo considero que no, però la gent obrim la porta i la deixem oberta, i per què l'hem de tancar si hem de tornar a sortir? Vull dir que al final l'incivisme no el traurem. És a dir, ja veus que va gent pel carrer, li cau un paper o tira un paper. També tinc una altra cosa en quant a les papereres, és un altre tema. Les papereres al poble a vegades n'hi ha dues, amb un pessebre, a una banda del pessebre n'hi ha dues, una a cada costat dels que venen per un costat i dels que venen per l'altre, i a l'altra banda no n'hi ha cap. Coi, repartim-les o posem-ne més sovint, o no tan distanciades. Però bé,
a veure, Toni, al Japó no hi ha ni una paperera ni un paper a terra, perquè ja tothom sap que no s'ha de llançar res, i la porqueria te la poses a la teva posseta i després te la deixes a casa. Jo començaria per aquí, perquè després les papereres ha d'haver un servei que les netegi, tot això ho paguem, la gent és conscient A veure, no vull treure la feina a ningú, eh? Però escolta, és que jo les tres R's, reduir, reutilitzar i reciclar, hem de reduir el que llancem.
Montse, estan d'acord amb tu, som mediterranis aquí.
Que sí, però...
Per tant, la política i la conscienciació, també el Japó potser de fa ancestralment ja els fotien unes sancions que d'aquí ho t'espera i per això al final s'han conscienciat que s'ha de ser així.
Parlant això de les portes, però... jo penso que és gent que pensa que al camp no se li poden posar portes.
Bueno, això sempre s'ha dit.
Podem pensar, no?
Però hi ha animals que...
Hi ha animals que, no?
Però, que mengen l'enciam,
saps? El pitjor animal és la persona humana.
Sí. Sí. Però pensar el que estava dient, que com està el sotaboc de Collserola i tot això, ja portem molts anys que no s'està fent una política de neteja en condicions al parc de Collserola. I després hay que tindre en compte que el 75% de l'àrea de Collserola està en mans privades. O sea, y aparte de eso no se ha fet para agafar la madera, o sea,
la fusta,
lo que se parla cada any, se parla de que què fem con la fusta, que hay que arribar a un acord con los propietarios.
Cremem-la per Sant Joan, home.
Sí, bueno, ja algun dia cremarà, cremarà. Dos,
encara ho faran al camp.
No se fa, y lo que es los mosaics tampoc. Mira, tienen el Ayuntamiento de Barcelona, que está lo de las viñas que están aquí al costat, que podría tener más viña, y el Ayuntamiento de Collserola no vol. Perdón, el Ayuntamiento de Barcelona no vol, y tienen más hectáreas para hacerla. Y eso, para ahí hacen los mosaics de prevención de incendios. I això no se fa. O sigui, avui aquí intervé molta gent, a part de tots els ajuntaments que hi ha, és la Diputació i tot, o sigui, i no hi ha un pressupost tampoc de Collserola per a fer tota aquesta qüestió. O sigui,
que les cabres que ens han posat no donen per tant, no?
No, és que cabres hi ha molt poques.
Sí,
n'hi ha.
Sí, però molt poques. I si estan los ruts de Can Domènec, no?
El problema no són les cabres, són els
cabritos.
I aquí ho deixo. Bé, no sé, jo crec que sí que s'hauria seguir. Jo crec que no es pot afluixar en quant a la conscienciació, que és l'única manera que ens vam, que la consciència, valgui la redundància, ens va ressonar al cap. Ostres, això. Per tant, jo crec que s'ha de... Ara, limitar, prohibir tot això, clar, si limitem que no es pugui sortir al Collserola amb massa, o amb el que sigui, ja és que...
No, però pots posar horaris, pots posar més presència
les bicicletes...
Jo penso al Cap de Creus, abans tu arribaves amb cotxe fins al far del Cap de Creus, ja no es pots arribar amb cotxe.
Això sí.
Hi ha un punt que poses fora la barrera i allà, si vols anar, camines.
Aquí es va fer un Can Borrell, que es podia amb cotxe amb Can Borrell, i ara només es pot anar amb cotxe des de Cerdanyola, i semblava que allò era...
I tu creus, Toni, que si s'haguessin dit, no, va, anem a conscienciar-vos, podeu arribar fins al cotxe amb Can Borrell, però, va, sisplau, deixeu el cotxe per aquest. Creus que la gent hauria deixat el cotxe o no?
No.
Ah, amigo.
A la Mola...
Aquesta és la gràcia.
A la Mola van aprofitar que es acabava la concessió del restaurant i tot, i perquè, com que el restaurant era un reclam perquè hi hagués tanta gent a la Mola, van tancar el restaurant perquè es acabava la concessió i continua a venir molta gent a la Mola.
També. Més trist, ara és més trist pujar a la Mola.
I llavors van anar als entrepans i aquell paper de plata
queda allà.
Clar.
I no ha d'haver-hi papereres, perquè és que no s'entendria que un espai natural
que fa paperera. També la Montse havia dit abans que, bueno, que hi hagi voluntaris, no? O sea, que sí. Però bueno, li farien cas a les voluntaris aquests també. A lo millor sí.
Sí, però allò de deixar 250 pes, potser sí, n'hi haurien 80. Llavors 80, ja has guanyat alguna cosa.
Penseu
sí.
Una cosa, que cada any neixen criatures noves, i en generacions noves, i sempre s'ha d'ensenyar, sempre s'ha de formar, i no hem de defallir amb això. La gent no neix ensenyada. Vull dir que els pares han d'ensenyar els fills, quan vagin a la muntanya, però a l'escola... I aquesta feina sempre s'ha de fer.
Això que t'han dit que brilla de casa,
de l'escola i hem de prendre consciència de que som ciutadans i hem de ser responsables. Tampoc no ens han de prohibir tot.
No.
Ens hem d'educar.
Cada vegada ens prohibeixen més coses, fixeu-vos en això, Que cada vegada ens prohibim més coses.
Sí. Ens
autoprohibim.
Sí, ens prohibim en general la societat. Sí. Ara això està prohibit, ara prohibirem allò. Potser és, la, potser és una manera, no dic pas que no, però clar,
també
no
som dius, més gent, és el que està passant amb el turisme. UNESCO precisament ja no pot controlar tots els seus els monuments i estan ja posant limitacions.
El que va passar l'altre dia en el Parc Güell, que va passar en el Parc Güell de l'altre dia, que els veïns van tindre que sortir al carrer, però què passa aquí, això què és? Ah, bueno, però jo era el senyor de Vuitó,
no, no. No eren uns pelacanyes, els que han muntat aquell tinglado. Ja, sí, estava però... clar que allò ja podien anar protestant, pues, que tenen però tota no la raó, eh?
Però no poden fer destrosses, home.
Totalment.
Aquest és el, aquest és el problema.
Passem al segon tema, va. Venga, avui, avui hi ha molta gent nerviosa, eh? Molts joves nerviosos, perquè aquest dimarts comença la selectivitat. Més de 700 alumnes de centres educatius de Sant Cugat s'enfronten avui a la CELE, que es diu. Això, de fet, representa un 86% de l'alumnat que ha fet segon de batxillerat a Sant Cugat. Concretament, s'hi presenten 701 alumnes dels 807 que han acabat el batxillerat enguany. Són dades que no inclouen per ser l'alumnat de l'Institut Joaquim Pla i Ferreres, que no ha volgut facilitar aquesta informació a Cugat Mèdia. El resultat de les proves, que comencen avui i acaben dijous, se sabrà el 19 de juny. Dels instituts públics, el que ha compartit les dades, el Leonardo, és el que té un percentatge més elevat d'estudiants a la CELE, seguit de l'Arnau, el CAR i l'Angeleta Ferrer. En total són 329 alumnes. De fet, són a l'Institut Públic són els que, alumnes que més aporten, perquè dels concertats hi ha 196 alumnes i de les escoles privades, que n'hi ha 3, 4. Àgora, Europa, Viaró i Creanova aporten 282 alumnes. Per tant, dels 700, l'àmplia majoria serien d'instituts públics, cosa que també és destacable. Els estudiants que des d'avui s'examinen a les proves d'accés podran esquivar les preguntes sobre les lectures obligatòries de català i castellà. Canvien coses, arrel també del canvi del contingut d'aplicació dels currículums nous de la nova llei d'educació de l'OMLOE, i per tant el que es trobaran avui els alumnes, perquè han començat en castellà fa només mitja hora, són menys competència memorística i més competència de caire
de desenvolupar,
perquè això han canviat des d'aquest any. És uns canvis que van començar, es van avisar de primer curs, ara el segon de batxillerat, a principi de curs. Com valoreu primer els números d'alumnes de Sant Cugat que es presenten? És una dada, aquesta de 700 alumnes, que és bastant similar sempre, pel que hem estat veient, en els darrers anys, 50 amunt, 50 avall. Vull dir que no és una dada que baixi ni que pugi gaire. Sempre es manté a Sant Cugat. No sé si 700 alumnes per aquesta població de gairebé 100.000 és, no sé, suficient?
No, no tinc criteri per valorar-ho, no. Però si sí, es va mantenint, pues, és un bon senyal. Seria preocupant si baixés. No?
Sí, però es manté amb un Sant Cugat amb cada vegada més persones.
Clar,
però, potser la proporció proporcionada n'hi ha menys.
De fet, el Tot Sant Cugat va treure l'altre dia una notícia, deia, molt, és la ciutat de la infància, però no el dels joves.
Sí, bueno, anava a fer referència a aquesta notícia que va fer el Bernat Vella, i realment ens estem trobant potser amb aquesta ciutat que arriben de molta família nova, que amb molts nens petits, però que els joves pues, ja no n'hi ha tants. Potser haurem d'esperar que passin això 10-15 anys perquè es vegin més joves, però potser en aquest impàs, molt jovent, ja sabem quina és la situació dels lloguers aquí a Sant Cugat, molt jovent que ha de marxar, doncs potser és per això bueno, que aquest número d'alumnes es manté malgrat Sant Cugat cada any guanya milers d'habitants.
En aquest cas no marxen els joves, perquè els que estan fent batxillerat sí, depenen però... dels pares, potser són els pares que han tingut que marxar. Potser són els pares que estaven aquí que no han pogut seguir mai vint aquí.
Aquest seria un dels punts perquè se mantingui la xifra aquesta. Sí. No, però a mi el que he vist, he mirat el percentatge de que està en cada col·legi, o sea, los institutos, ¿no? Uh-huh. Y lo que veis que sí, aunque la pública es la que más aporta, es la que más porcentaje T.
Sí.
O sea, está la privada, la concertada y la pública la que menos porcentaje treu de exámenes, ¿no?
Sí.
Y eso me va a pensar, ostras, que estén a la cua de Europa por el informe PISA y todo, uh-huh. Y entonces, así que hay que mover algo en la pública porque así no funciona, ¿no? Eso es lo que he trobat. Y bueno, y luego después que ya de Buixen, Sen no, ya no pasa, no se han presentado. Ya
no se han presentado. Sen
Buit o cosas así, ya. Y yo pensé, ostras, y bueno, y ahora, ¿qué farán aquests nois?
O sea, ¿dónde es setembre?
torna a setembre.
No, si no a batxillerat, si no assoleixes la nota per entrar a la selectivitat, sí, pots tenir la repesca que es diu al setembre, i llavors al setembre, tant els alumnes que han suspès la selectivitat com que els que no s'han presentat al juny, poden presentar-se al setembre. Òbviament, entenem que la gent que fa batxillerat és per després fer la selectivitat, clar, la majoria.
Sí, sí, perquè per accedir als graus superiors necessites fer la CL o no?
Necessites, no, necessites el batxillerat.
Bé, potser hi ha algun alumne que ha fet el batxillerat, potser ha vist que té alguna alternativa d'un grau que potser li interessa més que una carrera i ha dit, mira, acabo el batxillerat per acabar-lo, que així el tinc, però potser ha optat després per una altra via que no sigui fer un grau universitari.
Potser sí que les tendències van canviant, com això, com ha dit en Pau. Jo crec que sí que és un cert, entre cometes, problema, si es pot dir així, que el que hem comentat, que la població pugi en tanta força i, en canvi, es mantingui aquestes dades de la selectivitat. També pot ser això, les famílies marxen, el jovent agafa uns altres camins que no hagi de fer selectivitat, perquè jo no he hagut de fer mai la selectivitat, però a mi em parlen de la selectivitat, i a més de pensar-hi, tot i que no l'haig de fer, que no l'he fet, i que ja no la faré, vaig agafar un altre grau, però ha de ser brutal.
Sí, sí.
Ha de ser un tràngol de...
Es passen nervis.
No, jo me'n recordo.
És que com que tu jugues tot en 3 dies...
Clar, ja veig, jo m'examinava, jo anava a un institut de Barcelona, allà a Gràcia...
Perdona, Toni, però nosaltres vam fer la revàlida. Teníem dos revàlides.
No, jo no vaig revalidar res. No, jo vaig ser un estudiant atípic.
Molt bé.
No m'ha anat malament la vida, però bé, atípic. Però anàvem al Rius i Taulet, a la plaça de les Ceps, i ens examinàvem amb un institut que devia ser el que ens tocava per lloc, jo què sé. I el tràngol que passava, perquè clar, allà no et coneixia ningú. A l'escola, si t'examines a la mateixa escola. Jo quan anava allà, a part de que no anava gens preparat, també us ho haig de dir, ara ho puc dir-ho perquè ja els profes ja no us deuen recordar ni qui sóc. Però el tràngol que passava allà era brutal. I mira que em considero un tio espavilat, jo, no? Vull dir, per poder controlar les situacions... Però ja era tremendo, sempre buscant el loco aquell que deia, hòstia, aquell no se'n vol, m'hi posaré al costat i tot això. Es passava fatal. Llavors, sempre he pensat, la selectivitat ho he associat amb un tràngol que s'ha de passar, que no sé si és bo o és necessari o no. Però...
Jo fa 24 anys que vaig fer la selectivitat i encara recordo els nervis.
Tu se'n nota, ets una dona.
Encara recordo els nervis perquè, a més, la selectivitat es fa a les universitats. I llavors és la teva primera estada, no?, a universitat. Clar, una aula molt gran, recordo, amb molta gent.
Ho vaig fer a l'Autònoma, clar, jo havia estudiat aquí a l'Angeleta. I clar, la primera vegada que vas a l'Autònoma, centenars d'alumnes de 17 anys,
sí, sí,
tots amb uns nervis generals, de la gent estudiant a última hora...
Com corderillos a mataderos.
I després sortíem de l'examen i ja veies a la gent buscant les respostes, a veure si ho havia fet bé. Que jo va ser una cosa que vaig dir, no, a mi no em digueu res, jo ja veuré les notes quan he de sortir, perquè si ara m'he d'estar agobiant per veure si ho he fet bé, són 3 dies que... Jo personalment vaig saber-ho portar bastant bé, però evidentment que hi ha molts nervis.
Sí, que hi ha molts
Un altre de los punts que jo he vist, que he notat, no, és que ara en aquesta selectivitat arriben ja la segona o tercera generació de gent immigrant de fora, sí. O sea, jo penso que és molt positiu, jo penso que són gent ja integrada i que està molt bé, punt que dic, "Ostras, quina alegria,
sí,
no?"
Sí, sí, perquè fa 24 anys et puc dir jo que no hi havia...
Que no. Ara ja, o sigui, bueno, són gent que ja hi ha famílies que s'han assentat aquí, que han estudiat aquí, s'han integrat, i això és molt bo pel país.
El fet de que vagin canviant també a través també de la LOMLOE, que es vagin adaptant a noves maneres de fer, ho veieu positiu, el fet de que no s'hagi de memoritzar tant, sinó que hi hagi un altre tipus de competència a avaluar?
Jo ho trobo molt bé, la veritat. Jo vinc d'una carrera de farmàcia que s'empullà, empullà, 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 i trobo que massa. Ara estic intentant desenvolupar altres coses perquè et sents molt més lliure, perquè si no estàs tot el dia atrapat, que no em falli la memòria. I és molt important, la vida no és lineal, tot és molt transversal, i llavors és poc saber relacionar les coses, i és molt més enriquidor. Abans tots havíem de ser iguals, no? Ara sí. Jo sóc defensora de la diversitat i veure com encaixem diferents corrents. És molt més ric, això. És un gran pas, penso, un gran pas.
Jo també ho crec que és positiu, això. El fet de poder desenvolupar més que no pas memoritzar tant, sí. Tot i que a la farmàcia, vosaltres, allò ha de ser tremendo, també. Perquè memoritzar saco i els noms de les... i els noms.
I... Però hi ha carreres, també, que és... O sigui, medicina, dret, sí. Farmàcia... Sí, sí. Que sí o sí ha d'haver-hi aquesta sí, base, no?
Però això, va, això ja és quan ve la, especialitat, no? Quan ve la especialitat, sí, però mentrestant no. O sea, ¿per què tens que estar tot el dia con el cap, pum, 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 y lo que dio la monsa, digo, ostras, y si no me recordo, y si no me surt bé, eh? Ara, quan llega ja la especialitat, sí que tens que ficar-te allà i fer-ho, sí. Però jo penso que serà positiu, eh?
Sí, també. Penso.
Sí, o sigui, jo entenc també que hi hagi una part que sigui de memoritzar, perquè sí que és veritat que potser si durant tota l'escola, l'institut, batxillerat, no has intentat o no has aplicat mai aquesta memòria, jo que vaig fer 2 anys de dret, mentre feia també periodisme, com a primer de dret jo no hagués tingut aquest exercici de memoritzar, suspens tots. Suspens tots. Llavors, clar, jo entenc que evidentment i al final el que em dedico demostra, no?, que he preferit molt més desenvolupar que memoritzar, sí, sí, no? Però sí que hi ha una part que crec que és inevitable, que haguem d'aprendre a memoritzar i tenir una mica de competència en això.
I és important perquè el cap...
El treballes,
eh? Perquè, clar, la memòria... Dius, a veure, estudiar no... Sembla que no tingui tanta importància, però al llarg de la vida, quan diem... I dic, ens diem... Ostres, veus, si hagués practicat més la memòria.
Sí, bueno, ara
que... Ah, no tindries aquests problemes que tens de no. Memorització. Bueno, però sí que és cert que agilitzes la memòria i t'acostumes a fer-la... Vull,
sí, la memoritzar, sempre hay que memoritzar algo, sobretot si comença a fer teatre. Jo no vaig fer teatre de jove, bueno, i bueno, jo no puc memoritzar uns textos que no puc, bueno, pues mira, me tinc que conformar ara con lectura dramatitzada. Però bueno, sempre sí, hi ha una sortida,
sí,
no?
Sí que és cert això de la memòria dels actors o actrius, eh? Jo penso,
sí. I els músics.
Hola, escolta,
i els músics que toquen tota una peça de música sense partitura.
Les cançons ens
agradaria que fessis aquesta obra, té el guió, pam, un tou allà de 150 fulls.
Vinga, estudia tu.
Seran
els primers alumnes que sortiran de la selectivitat, els que estan fent avui a l'ESPAU, que venen després de l'informe PISA, que recordeu que no és els va avaluar en ells, perquè l'informe PISA s'avalua a quart de l'ESO, si no vaig equivocada, però és la tendència amb la que aniran, que no sabrem si les notes ens demostraran que l'informe PISA
estava bé
o venen malament els de sota.
Això és una pressió més encara, en els nanos.
Bueno, jo crec que els nanos...
No, però si vols tu de les 150 pressions, serà les 150.
Sí,
però que, ostres, aviam com sortirem, aviam com si podem debatre o no el d'això, l'informe PISA aquest.
Jo crec que estan més preocupats per l'examen que no pensant en l'arxiu.
Perquè són estudiants que la pandèmia els hi va agafar a mitjans de l'ESO i que sí que han hagut d'acabar l'ESO tancats gairebé a casa. Vull dir que són coses que jo crec que sí que d'alguna manera ha d'afectar.
Sí, segur que sí.
Jo el que no entenc, o sigui, que per exemple, ara lo del català i el castellà no sigui oral. Yo pienso que tendría que ser oral, ¿no?
O sea, en la época ya no era.
¿Oral?
Oral.
¿Ya lo era?
No.
No lo era.
No, pero por ejemplo, només es los niveles superiores al C1, o sea, al C2,
sí
que hay una part oral, pero a la selectividad no, todo es escrito.
Home, clar, també si haguessis d'examinar a centenars d'alumnes de forma oral,
que
han d'estar un per un...
Clar, Catalunya pensa que són més de 4.300 alumnes de tot Catalunya.
Però això seria ja brutal, eh?
Seria brutal.
Perquè, esclar, si a sobre que has de fer un examen, no sé què, tens un tribunal allà que t'estan així tots mirant, a tu, no els 200 nanos que hi ha, jove, a tu, i fer-ho oral...
Però s'han d'anar preparant per aquestes coses. Jo l'altre dia vaig anar a l'escola del meu fill i la mestra, en comptes de fer ella l'explicació tot de com havia anat el que diuen reunions pedagògiques per explicar tots els temes que han anat tractant, els hi va fer en els alumnes perquè considerava que cada vegada estàvem menys avasats a parlar. I no havien de parlar només davant de la classe, sinó davant de totes les famílies que ens van reunir allà i els nanos de 10 anys...
És evident que s'han de preparar i que és bo que es preparin de petits, però clar, preparem-los ja de petits. Però sí, vas amb un examen allà que tens uns pressings importants, ara el PISA,
jo crec que és un punt important, o sea, que ja, com dius tu, se podria preparar ja de ser petit, no? Començar a fer-lo, però que crec que és molt important. Jo lo dic per la deficiència que tinc jo, amb el català, per exemple, no? O sea, i jo no, o sea, i això que jo tira trancas i barranques, no? Tirant-se, però no. Però jo crec que hi ha que fomentar això, que se... Que se
però sí que durant el batxillerat fas presentacions orals, sí. Quan presentes el treball de final de el TDR, el de recerca, l'has de presentar oralment.
El CDR, sí?
TDR.
El treball de recerca.
A veure si jo estava.
Encara.
Sí, el que t'he de dir, la llengua estrangera, l'anglès, tothom.
Sí, sí, bueno, això és...
El que predomina, no?
No, això segur. Sí, segur. El que predomina d'una manera destacada.
Passem al tercer tema, ens quedem a l'autònoma. Els oients no sentiran ara en aquesta part a la nostra tertuliana Montse Moral, que ha hagut de marxar per una qüestió personal, però ens quedem a l'autònoma, ja que estàvem parlant de la selectivitat i els santcugatencs, de fet, estan allà, els alumnes dels centres escolars, i és perquè el claustre de l'autònoma ha trencat relacions amb Israel pel genocidi a Gaza. El claustre de l'autònoma ha aprovat recentment, per àmplia majoria, 116 vots a favor i 6 en contra, una àmplia majoria, una declaració condemnant el genocidi, explicant, de l'exèrcit israelià a Gaza i reclamant una solució pacífica del conflicte. Declaració que conté 5 punts, insta l'equip de govern de la universitat a la suspensió dels acords de col·laboració amb universitats, empreses, centres de recerca israelians, també a seguir acollint persones universitàries refugiades per les conseqüències del conflicte. També preveu la creació d'una comissió per fer seguiment dels compromisos adquirits, i pels estudiants la declaració, tot i que es queda curta, expliquen que és un primer pas important, però ni molt menys una victòria. És un conflicte que ha arribat, com altres conflictes, una vegada més a les universitats, perquè és un punt també que de debat i que de moure consciències, cosa que està bé, perquè és el que també es tracta a les universitats. Com valoreu, de totes maneres, aquesta decisió de l'autònoma?
A mi em sembla bé. Qualsevol cosa que intentin... que intentin pressionar aquests països que es creuen per sobre d'algú que es creuen per sobre d'algú i que els matxaquen d'una manera o d'una altra, per mi està bé que es vagi en contra. I amb el tema d'Israel, vull dir, no cal, Israel i Palestina és un tema que ja és recurrent de fa no sé quants centenars d'anys o no sé quants mils d'anys o els que siguin. Jo crec que és un tema que... I després diré, és bo que la universitat, que sempre la universitat ha estat un punt de rebel·lió, un punt de protesta i això, doncs que segueixi amb aquesta tònica. I després que s'ha fet, jo crec, en general, s'ha fet poca... Quant temps porta ja l'última...
És
l'octubre.
Vull dir, aquest últim apartat de l'Israel, Palestina, Palestina i Israel, i es parla molt, i es diu molt, els Europa i els països... Però, home, si tots estan ajudant amb un o tots estan ajudant amb l'altre, els més potents i això, llavors no siguem hipòcrites. Jo crec que hi ha molta, i no parlo d'aquest cas del moviment universitat, que em sembla fantàstic i n'hi haurien d'haver més, i com més pressió millor, però que a nivell mundial, Europa i mundial, no es posin d'acord de fer una cosa ja definitiva. Per què? Perquè els Estats Units apoya aquí, els xinos i els russos apoyen allà, i tothom apoya en posar més llenya al foc. Això jo ho trobo una vergonya brutal, i que està clar que el món no anem bé.
Jo penso que està molt bé lo de la Universitat Autònoma. Penso que és la primera, no he sentit que hi ha ni elegit que en l'estat espanyol alguna universitat faci
ara
això.
Ara mateix ho desconec.
Jo també ho conec. No, i bueno, aquí a Catalunya tampoc. Lo que sí és una vergonya és que les nostres autoritats aquí, o sea, no sé, jo recordo, no sé què va ser en el Congrés espanyol, van sortir els gallecs, van sortir els bascos i amb molt de temps de darrere va ser un català que va dir, bueno, és que tenim que denunciar aquests genocidis que estaven aquí. La societat, o sea, ni per part de les autoritats ni per part de la societat catalana no ha hagut una resposta que per mi tindria que ser com la mateixa, com mínim, com la d'Ucraïna. Aquí tothom se va llançar a Ucraïna agafant els nanos, agafant tot. Aquí ningú, aquí només les organitzacions per portar el menjar i algo, i quatre veus i ja està. O sigui, penso, bueno, i la prova la tenia aquí a Sant Cugat, con el problema que va haver con el Pin del Vallès, con l'escola, sí. I bueno, i després nostres polítics d'aquí de Sant Cugat fent una declaració també, ostres, no, sí. Mira, jo la veritat sigui, jo normalment cada hivern jo he anat con el banyol palestí i jo aquest no me l'he posat.
Per què?
No me l'he posat perquè no volia tenir que encontronar-se con ningú.
Crear polèmica,
no? No crear problema, no volia, perquè la sensació que hi ha a Sant Cugat és que, bueno, és que no puc anar. Jo, se queixaven los jueus d'aquí, de Sant Cugat, que, bueno, és que no poden anar per el carrer, que no porten... Ostres, tio, jo no l'entenc, això, la kepa o kepi que se porta... Pues lo mateix que jo, fixa, jo no me lo posava per això, perquè tenia aquella cosa de...
De crear conflicte, sí.
Si vols que te digo una cosa, jo saps com volia venir avui? Pues a vegades vinc con aquella samarreta de la floresta contra la frontera, pues bueno, allà a Ràdio La Floresta vam fer una que pone Gaza. Digo, bueno, no porti això perquè no ho sé. O sea, ja te autocontrola, no? Però sí, és una vergonya total que lo que està passant, que no hi ha alguna resposta. També sabem que aquí a Catalunya ser partit són molt prot israelià, o sea, i això pesa molt. Però clar, això tenia que haver-se quedat a part, perquè el que està, la massacre que està ben con els nanos, els nens aquests que estan morint, de fam i se'ls estan machacant a tot, ja tenien que haver sortit, ja sé que són paraules només, no? Però dir, ostres, moralment, o sea, hi ha que sortir a denunciar aquest genocidi. No sé, sí, penso que aquí s'està fent malament.
Bueno, ja... Jo crec que és molt complicat. Tornant al tema de les universitats, vull dir, el tema del conflicte per un altre lloc, però el tema de les universitats, clar, sí que és veritat que les universitats també, com deia abans el Toni, s'han vist com un espai de debat, de reflexió, un espai on han de poder cabre més o menys, no? Totes les visions... Jo no sé si una universitat com a tal hauria de posicionar-se en aquest sentit trencant relacions amb un país, no ho sé, ja et dic que jo no sé el que faria. Potser sí que ho faria, perquè crec que el genocidi és evident, però tornant a aquesta idea de les universitats com un espai on debatre profundament sobre els conflictes, no sé si una universitat ha de ser... Que sí que em sembla com a mesura de pressió i tal, però no sé si una universitat s'ha de significar en aquest cas i que no siguin directament els governs i els estats qui facin la seva feina i el mateix govern d'Espanya sigui el primer en trencar aquestes relacions.
De fet, no sé, és el que us anava a preguntar, si creieu que altres administracions haurien de fer més passes en aquest sentit i no deixar-ho en mans d'altres organismes, empreses...
Sí.
I...
Jo crec que és que potser la universitat, ja estan d'acord amb el que dius i comentes, Pau, potser també s'han tirat cap endavant aquesta opció perquè tampoc no hi havia massa més que fer, ningú que fes res. Vull dir, és que aquí tots se'ns omplim la boca de parlar de la problemàtica i d'això, però clar, primera entrada, a Israel tenen un president que se li va a la cassola, però d'una manera brutal, vull dir que Déu-nos-en-quart
que aquella màgia a punt fer... de dir adéu abans del que
no, últim vull dir, jo crec que està portant
conflicte.
El país a la destrucció total. Aquest... Però el problema més gran és qui apoya aquests països, quins països apoyen aquests països més. I no cal anar més.
Tenen el problema de França, tenen el problema sobretot d'Alemanya per el seu passat, no? Però és que no té res que veure una cosa, és el genocidi, és que està morint, o sigui, això no sé si ja porta 15.000 o 20.000 nanos allà.
Sí, 20.000, crec que he escoltat avui, 20.000, la meitat, 20.000, crec que han mort, o sigui, uns 40.000, la meitat
nanos,
són...
Estan massacrant a tot el poble, no estan buscant a un terrorista. Mira, jo me recordo de accions d'Israel con una tecnologia bestial, que agafaves el mòbil i el tio l'explotava al cap.
Sí, sí, sí.
O sigui, per agafar aquesta gent, tenen... Tenen molta gent per a descobrir quines són. No tenen que massacrar un poble per a buscar a quatre terroristes. Ara, clar,
bueno,
si ven ja d'un partit, el Likud, que ja ve d'un grup terrorista que se llamava Irgun, que són els que en principi van fer volar el que era el Hotel Rei David, crec que era de los ingleses, con 90 oficials ingleses i tot. O sigui, si ja venen d'un grup terrorista, i a més, el tio aquest ha estat sempre al... en los serveis, que ara no me surt el nom de... Els serveis secrets de...
El Mossad.
Bé, sempre que ha sigut... I el Mossad ha tingut barra llibre a tota Europa, a tot el món, perquè s'ha cargat molts dirigents. A puta cosa... Però bueno, aquest tio se li va, el cap se li va anar allà quan el seu germà lo van matar en Entebbe, no? O sea, jo dic, crec, però vamos, ja que no
Europa té molt a dir en aquest conflicte i sí. Europa vota aquest diumenge, no ens oblidem, aquests últims 4 minutets que ens queda de tertúlia. Recordem que el diumenge s'ha d'anar a votar. Són unes eleccions europees que queden com molt lluny de la ciutadania, però que són molt importants. El 70% de les lleis que ens afecten es voten i es decideixen a Europa i després s'han d'aplicar a cada un dels estats membres. Sí. Per què creieu que us que queda tan lluny, que sembla que no vagi amb la ciutadania, que la participació serà molt menor que a les darreres que del Parlament?
Bueno, perquè en el subconscient, de l'estat espanyol, Europa comença als Pirineus. Todavía tienen el subconscient aquest. La gent no se preocupa, no s'ha preocupat mai. No s'ha preocupat mai d'Europa. Ara sembla que ja per lo del Partit Popular ara volen anar corrent a Europa. Ara volen correr fent cosa a Europa. Però no, és que no arriba la gent, passa de tothom. Passa amb tothom.
Jo crec que no hi ha aquesta sensació de sentir que hi ha un parlament, una institució europea que ens afecti. Vull dir, tu com a ciutadà tu vas pel carrer i segurament doncs sents molt més pròxim doncs al teu ajuntament, perquè si la vorera te l'han d'arreglar, penses que te l'ha d'arreglar el teu ajuntament o el carril bici, però després no saps que aquell carril bici segurament s'ha fet amb fons europeus, però tu a qui li demanes i veus que ho fas a l'ajuntament, és com que queda molt lluny
en i que no podràs agafar el cotxe si tens una etiqueta no Exacte. Eco, perquè hi ha una normativa europea que els hi diu als ajuntaments que no ho podran fer.
Que ve d'Europa. I l'informe PISA també ve d'Europa,
però els partits són els primers que
no ho saben explicar.
Que no ho saben explicar, perquè després aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat hi ha mocions perquè es tombi la zona de baixes emissions. Que dius, disculpa, l'Ajuntament no té cap competència en aquest sentit. No, perquè és una normativa europea.
L'obligació és que t'han obligat l'Ajuntament a fer-ho des de dalt. Vull dir, és que pots fer-ho abans, després, d'una manera o una altra, però l'obligació ve de dalt, i amb això amb l'alimentació. Tots els aliments que mengem, i ara ho veiem també amb la revolta pagesa, tot el que els hi passa als pagesos té... el poder de decisió a Europa.
Sí, però luego está, pero fíjate que los lobbies que cómo actúan, cuando se van a movilizar la otra vegada los pagesos, deían uno de los abonos que se... bueno, van rebaixar Bruselas va rebaixar un 50% la presión tan gran que ha de las gran corporación aquesta, que los fabricants aquest, ¿no? Un 50%. O sea, que yo no sé por qué la gent no da cuenta de que sí, que Europa sí, es que lo tienen que tomar ya con que es que de allá sur tot.
Jo crec que
és quijotismo aquí lo de los jutges.
No, jo crec que, a veure, votar a Europa és molt important perquè al final es decideixen moltes coses per bé i per malament, i jo crec que n'hi ha moltes malament també, però és que sí, és important, és evident, però queda tan lluny i al mateix temps estem votant tant últimament.
Estàs esgotant de tanta democràcia.
No, les autònomes,
hi ha un cansament,
les municipals, les estatals, les europees. I què passa? Que al final no et pren el pèl d'una manera oficial i dita, però sí que al final tothom et pren el pèl. I per tant la gent diu, escolta, doncs anem perdent forces per anar a votar i quina ens queda més lluny, tot i que està no més important que la més propera, l'europea.
Sí, però ara tenim una, ara sí que tenim una oportunitat i estem en un temps de que va ser un peril, eh? Va ser un peril ara a les pròximes eleccions si no se va a votar.
Bueno.
Faig així, bueno, veuen els oients, anava fent així, dient sí, adéu, adéu, perquè el Pablo, el nostre tècnic, em deia menys d'un minut. Fins aquí la tertúlia ciutadana d'aquest dimarts 4 de juny. Moltes gràcies a tots quatre per haver vingut. La Montse ja l'hem acomiadat abans. I els oients recordin que cada dimarts i cada dijous un quart de 10 del matí per la ràdio, 91.5 de la FM i també a Cugat.cat. A tertúlia ciutadana, bon dia i moltes gràcies a tots.
A vosaltres. Que vagi bé.